Voleu venir de públic al Vostè Primer? Aneu als nostres comptes a les xarxes socials. Vostè Primer RAC1 a Twitter i Instagram. Allà hi trobareu l'enllaç per apuntar-vos. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, a RAC1, amb Marc Giró. Reconcentrat, amb Bedu de Batlle.
All my bags are packed, ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. There's so many times I let you down.
Encetem aquesta segona i última hora del Reconcentrat d'avui dijous 12 d'octubre, també amb John Denver. Avui fa 26 anys que va morir l'artista nord-americà. Aquest és un altre dels seus temes, Living on a Jet Plane. En aquesta segona hora del Reconcentrat i fins a les 8, el món a RAC1, la conversa de Jordi Basté amb Sergi Pàmies. A més, una estoneta de la competència i l'embalat del Via Lliure, amb el gran Òscar Nin fent-nos moure els malucs. Espero que ho gaudiu. A les 8 us quedeu amb el món a RAC1 i en Sergi Embudio. El Reconcentrat torna diumenge. Que vagi bé. Adéu-siau.
Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Close your eyes, I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say.
Hola, Sergi Pàmies.
Hola.
Que deus estar... Cada setmana estàs... És una entrevista que em costa tant fer, Sergi, aquesta. Doncs
pues la matarem ràpid, va. T'ho posaré fàcil.
No.
Com vols
no,
que et contesti?
El vaig llegir com vulguis. A la... No, és veritat que aquell llibre me'l vaig llegir a l'estiu, ara he estat tornant a repassar, i saps que m'agraden molt els teus relats, els teus contes, i el que més em fascina...
Ah, tu surts en el llibre anterior i en aquest,
sí,
de manera indirecta.
Indirecta, sempre fas les maneres indirectes.
Fas cameos.
Cameos, fas cameos, exacte, fas cameos. Jo t'he d'explicar una cosa, Sergi, del llibre que aconsegueixes, sí, fer una cosa que em sembla bestial, que és que jo no sé... Que és els teus llibres són realitat i ficció a la vegada. Volgudament buscat?
Sí, sí, però jo et diria que això té dues lectures. Una és que tota ficció, tota, des de Cervantes fins a Harry Potter, tota ficció és autobiogràfica, tota. Jo no en conec cap que no ho sigui. I en el meu cas, que és la segona dimensió, en l'àmbit, diguéssim, català, com que jo tinc una dimensió pública, I fa molts anys que estic als mitjans de comunicació i parlo per la ràdio i escric articles, aleshores aquesta curiositat de diferenciar si és veritat, si és ell, si no és ell, es creix. Però quan
però ho fas, és a dir, sí, ho fas com un joc?
No, ho faig perquè la ficció funciona així. En el meu cas jo no tinc imaginació suficient com per crear-me el Joc de Trons. No sóc capaç d'inventar una història com Joc de Trons, que també és autobiogràfica, segur. I llavors el que faig és parlar del que més conec, que és el meu entorn, jo mateix, les meves neures, però amb l'absoluta llibertat de poder canviar les coses si no em va bé. Per tant, no és mai estrictament biogràfic, però al mateix temps sempre és una mica biogràfic. Però, el que t'anava a dir, quan aquest llibre el tradueixen al francès, i ho llegeix un lector francès, que no sap qui és el Sergi Pàmies, que no l'ha vist mai ni a
sentit,
la relació que té amb el llibre és estrictament d'estar llegint un llibre de ficció, que és la voluntat meva. Jo escric un llibre de ficció, i la ficció permet...
Ah, molt interessant això.
Sí, la ficció permet jugar amb tots els elements biogràfics, transformar-los, però les regles del joc, quan el lector compra aquest llibre o el llegeix, és que està llegint un llibre de ficció. Després, si això estimula, és ell, no és ell, o és ell, és que és tan evident que és ell, com en el cas de la crònica del viatge amb el Vázquez Montalbán, allà no hi ha trampa, és a dir, és una crònica reviscuda 30 anys després d'un viatge amb el Vázquez Montalbán, i allà sóc jo, Sergi Pàmies i Bertran, i per tant és més periodisme gairebé que ficció.
Per tant, un lector francès Gaudí no, perquè jo l'he gaudit molt. Un lector francès veurà el Sergi Pàmies més real en aquell llibre, que no pas el pugui llegir jo?
El lector francès o grec o el que sigui, sí, que s'ho llegeixi, dirà, tindrà aquest element com una cosa a més, però que no es tornarà una obsessió. I també és un joc, perquè jo quan dic que quan faig una descripció de qui és el protagonista, doncs és evident que m'estic descrivint a mi. Però si vull afegir-hi coses que no són veritat, clar, no les subratllo d'un color diferent perquè tu sàpigues
La
gràcia és aquí.
Clar. El problema és pels que es coneixem una mica.
Sí,
una mica.
Això sí.
Que és un problema.
Ara... És un problema, però també és un al·licient en altres moments en què sembla que la informació que circula per sota només és pels amics.
Pels amics, clar, clar. Escolta'm, Sergi, una vegada em vas dir una frase que m'ha marcat, que és, a partir del començament d'un llibre, la primera frase d'un llibre és molt important. Crec que et dius alguna cosa molt similar, no? És a dir, la primera frase d'un llibre per tu
sí,
és...
Sí, però sempre recordo la gran frase de Quim Monzó, que és? Diu la segona també.
La segona també, molt bé. Però la primera és, endreçant armaris ensopego amb la virginitat que vaig perdre la tardor del 1978. La del Quim Monzó seria, no recordava que l'havia conservat com el pètal d'una rosa entre els fulls d'un llibre. Si comences, la segona persona, que és el primer conte. I l'acabes, l'últim conte... Aquest llibre comença dins d'un Seat León. Em pots explicar?
Sí, a veure, jo sempre tinc molt clar quin és el primer conte i quin és l'últim, i en aquest cas l'últim, d'alguna manera, explica el llibre. O sigui, és un conte de tancament, que això es fa molt, eh?
Sí?
És una manera de... Per exemple, amb el Si menges una llimona sense fer ganyotes, també ho feia. És a dir, que en l'últim conte es dona una informació que ajuda a entendre tot el sentit de tot el llibre. I aleshores l'últim conte és una situació en què el protagonista del conte, el narrador, explica que està conduint, que després d'haver-se fotut un tiberi a la pava al Castell de Fels, es queda dormit a la carretera.
T'ha passat això?
A mi m'ha passat, però és irrellevant que m'hagi passat. Lo important és que li passa al tio que narrador.
És el tio que, curiosament, és diabètic.
Sí.
Tu ets diabètic?
Tengui.
Clar, clar, és que això és el que he dit abans a la tertúlia. Hipertens?
Tengui.
Agnòstic?
Tengui.
Escriptor?
Tengui.
Solter?
Tengui. I sense compromís.
Ho ves?
Tengui.
I amb una cama més curta que l'altra?
Tengui.
Que compensa amb unes plantilles ergonòmiques?
Tengui.
Al volant li agrada escoltar la ràdio?
Tengui.
Preferentment emissores no musicals?
Tengui.
Fa una estona està aturat a dinar? Aquí hi ha...
Bueno, a partir d'aquí, però vaja, la situació...
Clar, és que les primeres cel·lines...
Sí, però tu imagina que
hagués... I que comença un Seat León, el llibre?
Sí, però jo no tinc Seat León. Veus, aquest no tengui.
No tenguis.
Perquè la llibertat és aquesta. En múltiples versions anteriors a les que va sortir publicada, el protagonista feia metre en 87 i era... I era protestant. Després, en alguna versió, era mormó. Però al final vaig pensar, per què te'n vas tant de tu si en el fons estàs parlant de tu, no? I per tant em semblava que era gairebé que la gent dubtés de la veritat, que digués, no pot ser que sigui ell, tot això.
Tota aquesta imatge que dones moltes vegades, o que almenys jo tinc la percepció, i parlo en primera persona pel que et conec, d'home d'extraordinària seguretat, dic que amaga una extraordinària inseguretat?
Jo diria que no extraordinària, comuna a la majoria de persones que jo conec, almenys. No, molta inseguretat, molta incertesa, molts dubtes, molta vergonya, molta timidesa, però com moltíssima gent. Sí. Això a vegades ho pots disfressar o no, però jo en això, diguéssim, també tinc una cosa genètica. La meva mare havia desenvolupat unes tècniques d'autodefensa, diguéssim, de la intimitat, que podien en algun moment semblar una certa arrogància, no? I això a vegades és una forma de protecció, però no, això no hi ha estratègia. Si surt o no surt. Si la gent percep d'aquesta manera de la màxima seguretat, doncs jo no ho he buscat. I no la tinc. O sigui, no en tinc cap de seguretat. Al contrari, visc en un món incert i ho tinc molt assimilat.
En un món incert?
Totalment. És a dir, el que ara avui estic aquí, demà no ho sé. Saps? Vull dir que aquesta sensació de que les coses no són per sempre, de que si tenies alguna convicció de futur a llarg termini ha desaparegut, de que el que has de fer és centrar-te en el que depèn de tu i no en el que no depèn de tu, totes aquestes coses la gent ha anat aprenent sobre la marxa.
T'agrada estar sol?
En sé. No és que m'agradi, però he desenvolupat també tècniques de que puc estar sol.
Prefereixes estar-ho?
Home, més que mal acompanyat, segur. Però quan he estat ben acompanyat, i fins i tot mal acompanyat, també m'ho he passat bé. Soc bastant adaptatiu, m'adapto. I per tant, en els anys que m'ha tocat estar sols, que ja són uns quants, doncs m'hi adapto molt bé.
Tu escrius molt, quan dic molt vol dir a La Vanguardia escrius...
Quatre setmanals,
ets molt...
Disciplinat.
Molt disciplinat, quatre a la setmana... Cada 15 dies tens el clapés, tens col·lapse cada setmana a la tele i amb això configures el que seria una mena de...
Autoempresa unipersonal.
Autoempresa unipersonal. I a sobre tens els llibres que escrius...
Quan a més.
A més a més? O, sí. O l'altre és la més a més?
No, jo crec que tot el tema del llibre és la meva... És una formulació personal íntima que la faig per necessitat personal. És a dir, l'altre és una feina, és un ofici, ho disfruto moltíssim, treballo amb el que m'agrada i dedico totes les hores que calgui. A més, tinc la necessitat vital d'escriure, de fer cançons tristes a la nit.
A la nit?
Sí, normalment és a la nit, però a partir d'aquí es treballa a totes hores. Però això és una necessitat vital. És a dir, jo podria viure perfectament sense publicar llibres, en el sentit de que si tinc un ofici i tinc una feina, i a més és una feina que m'agrada molt, en principi amb això hauria d'estar satisfet, però tinc la necessitat de, a més, escriure d'una manera que no hi ha terminis, que no hi ha límits de llibertat, que puc escriure del que em dóna gana i que, a més, puc jugar amb aquestes dues dimensions de la... del que és memòria, del que és imaginació, del que és fantasia, del que és crònica, tota aquesta llibertat absoluta de barrejar-ho tot. I a més està connectat amb el meu ofici, perquè gràcies al meu ofici cada vegada tinc més musculatura per escriure el que escric, diguéssim, per necessitat vital.
Uau!
No sé si m'he explicat.
Sí, perfecte. Clar, a més, la gent va pensar, home, 6 articles... més dues col·laboracions, que una ha de ser un programa i l'altra... Sí, però el que fa el Sergi és cinema, sèries i televisió, i tot això s'ha de mirar. I a sobre
llegeixes. Sí.
Per tant, vol dir que tu aleshores no les tens, que tu aleshores tens ocupades, tens totes, moltes hores ocupades.
Sí, jo intento, ara el verb aquest que fa servir la gent, monetitzar, i aconseguir monetitzar la meva vida. Si jo normalment...
En algun moment penses?
Vaig al cine, no? Normalment.
Sí.
Vaig al cine. Quan acabo el cine, compro un llibre i me'l llegeixo. Quan acabo de llegir el llibre, si estic cansat, poso la tele. Veig un programa. Tot això ho monetitzo.
Però no escrius, avui vaig al cine, compro aquest llibre i...
Mira, no, va sortint i va... Però no hi ha frontera entre la vida privada, vida íntima i ofici. El meu ofici està íntimament lligat amb el que visc. Això li passa a una minoria de la gent i és un privilegi fabulós. A tu et passa, tu fas la feina a la que estàs pensant tot el dia. Sí. I a la que si no la fessis també estaries pensant.
Correcte, i a tu et passa això.
I a mi em passa. I aleshores tinc la sort...
O sigui, tu no mires una sèrie per hobby.
No, o sigui, però sí que tinc el plus. Però jo tinc el plus, o sigui, abans hi havia el pay per view, jo es cobro per view. És a dir, jo veig un programa merdós i no perdo el temps perquè penso, faré un article. O un programa fabulós, faré un article. És a dir, sempre tinc la possibilitat de, i anem a imaginar que no he dona per un article, però m'inspira una idea que després acabarà sent un conte. Que constantment estàs com amb dos nivells, un nivell de percepció de la realitat i un altre de creativitat. O sigui, sempre estàs creant alguna cosa.
Per tant, vol dir que tu ara...
Ja vol dir que ets molt mal pare, molt mal marit, molt mal amic i molt tal, perquè no estàs atent, estàs en el teu, vius permanentment en el teu propi
món. Això que m'acabes de dir, tu creus?
Sí, hi ha una part que és veritat.
En els llibres es nota.
Això es nota una mica.
En els llibres es nota que tens un sentiment de culpabilitat de mal pare.
Bueno, mal pare...
De mal pare, d'un pare...
Sí, un pare estrany.
Obsessiu.
Sí, estrany.
Molt obsessiu?
Estrany, sí, sí.
Ha estat un pare obsessiu, eh?
Sí, un pare present. Jo he tingut un pare absent, i he sigut de la generació que es va sentir molt culpable per haver tingut pares absents, i ens han passat anys i anys dient pestes dels pares absents, però si jo ara hagués de triar entre el pare absent i el pare present que han tingut els meus fills, que m'han vist tots els putos dies dels seus 18 primers anys, triaria el pare absent.
No.
El pare absent és un xollo. Ve cada 4 mesos, l'abraces, et porta al parc d'atraccions, després en torna a anar durant 6 mesos. En canvi, el pare present... Acaba sent una tabarra importantíssima.
No, ara t'estàs fent mal. No estic d'acord, gens. Home, la teva opinió només faltaria. El pare absent és una barbaritat, Sergi. El pare present, per molts motius...
Moderadament absent no és cap animal.
Moderadament. 4 mesos no és moderadament absent.
Era obsessivament present.
Però per motius.
Sí, però un cop vius aquests motius, penses, si ara ho tornés a fer...
No ho faries igual?
No, m'escaquejaria de tant en tant.
Però tu...
Per crear una certa expectació.
Fa un temps donaves molt bons... Tu, els millors consells sobre el tema relacional amb pares i fills,
sí,
me'ls has donat tu? No t'equivoquis. Quan dius això dels teus fills, escolta'm, és important estar sobre els fills, eh?
Sí, sí.
És
sí,
molt important, eh?
Però... portant-ho a l'extrem de la caricatura, crec que això que estic dient hi ha una part de veritat.
Val. L'estima és bestial, perquè jo me'n recordo, el teu fill et va donar el nom d'un llibre.
Sí.
Crec recordar que va ser el de la llimona.
Si
va
menges
ser...
una llimona sense fer ganyotes.
Aquest nom te'l va donar...
El copyright Joan Pàmies.
Joan Pàmies. I el dibuix de la portada d'aquest llibre,
sí,
a les dues seran les tres,
sí,
la il·lustració és la teva filla.
Sí, amb la diferència que el Joan em va donar un títol meravellós que se'l va trobar per pura intuïció, però la Natàlia és professional, molt competent de la il·lustració i del disseny. Per tant, anava molt més sobre segur.
Li vas demanar?
No, li vaig suggerir, perquè ella va fer un calendari l'any passat, relacionat amb la seva feina com a il·lustradora, i vaig veure que hi havia diversos dibuixos petits i ja li vaig dir aquest dibuix podria ser una coberta, i quan va arribar el moment de fer la coberta li vaig tornar a dir, i llavors vam treballar la coberta, com ho faríem, quina proporció, quina importància. A mi és un dibuix que m'agrada molt, molt lluminós, molt abstracte, que és com ha de
molt
ser.
Molt de Pàmies, eh? Bueno, és molt de llibre, el Sergi,
sí,
eh?
Sí, i de la col·lecció també.
Correcte.
I de la col·lecció de Quaderns Crema. I hi ha una tradició de que això ho va marcar el Monzó i el Vallcorba, que és que els llibres de contes, si pot ser, la il·lustració no tingui res a veure amb res, sinó que tingui un valor propi, que es pugui interpretar de moltes maneres, però que hi hagi un punt d'ironia. Quan la mires no et poses trist ni et deprimeixis, sinó al contrari, hi ha un mig somriure, no? I gràcies a que jo maquinava sobre segur, perquè estava pensant, a veure, un professional de la il·lustració que això t'ho faci bé, si el tens a casa, perquè has d'anar a buscar-lo més lluny.
El dia que tu ara, per exemple, continues escrivint a mà primer o no?
Sí.
Sí, eh?
Sí, sí, la majoria...
Aquesta és una lletra preciosa.
Però les... Els articles també, molt sovint, eh? però de futbol no, perquè ja és...
Ja, ja.
Però si són idees, perquè tot funciona a través d'idees. Llavors...
Però, per exemple, el Ramon Besa sempre va amb una llibreta...
El Ramon Besa, per exemple, l'art de portar gabardina la vaig escriure amb una Montblanc que em va regalar el Ramon Besa. Tot el llibre està escrit sí? amb aquella Montblanc. El que passa és que he tingut problemes amb la tinta, que se'm... però aquell llibre el vaig escriure íntegrament...
Quin llibreta dius?
L'art de portar gabardina, l'anterior. I normalment escric, però clar, porto uns rotuladors que...
Sí, però el Ramon saps que porta aquella llibreta, aquella, i s'ho apunta tot i tal. Tu passes amb bolígrafs moltes vegades,
te'ls portes aquí... Sí, porto uns bolis, dos bolis, una llibreta i apunto coses.
I vas apuntant coses.
I apunto coses o no.
I quan arribes a casa...
Ara. Llavors, a partir d'aquí, pot ser que ho passi o amb una altra llibreta a mà, per donar-li més cos, i a partir d'allà sí que ja passa a l'ordinador. Com un...
L'ordinador, diguem-ho, ja és...
Ja és quan entres en el procés de producció...
O sigui, allà va el llibre?
No, ui, no. A partir de l'ordinador es fan tot el procés de canvis, d'ara canvio primera persona a segona persona, passat, present... Llavors, o sigui, tu... és molt més fàcil corregir sobre l'ordinador un cop tens la idea més embastada.
El que és... Per això em sembla que és el més admirable, Sergi. Aquest llibre és un llibre petit... Quan dic petit vol dir de formant, no faré un pam d'alçada, perquè ens entenguem, i té 133 pàgines. 133 pàgines.
2 hores i quart i 20.
Per llegir. Correcte. A mi m'ha costat una mica més perquè vaig parant. Perquè
sí, si ho fas
seguit,
tot,
2 hores i quart, 2 hores i 20. Correcte, val. Clar, però aquest llibre ha trigat molt a fer-se.
Sí.
Però molt, perquè...
Cocció lenta.
Perquè si fos joia, seria orfebreria, no això? Has fet orfebreria, no? Tu un llibre, bueno,
treballo,
el mimes, el tractes...
Sí, treballo molt el temps, és a dir, que és no tenir pressa, vol dir que normalment tot és de cocció molt lenta, es mira molt, a vegades massa, hi ha un perill, hi ha un moment en què si mires massa un conte, el destrosses.
En sèrio?
Sí. Sí, perquè massa, estàs donant voltes sobre el mateix i l'hauries de deixar tranquil, l'has de deixar respirar, no? Asfixies el que vols fer. I després el treball que disfrutes més és el detall. O sigui, ara canvio aquesta paraula, a l'ordre tal, aquesta frase, aquest paràgraf, i això a mi és la part que m'agrada més de la meva feina.
Has començat a escriure el pròxim? O sigui, deus tenir coses al calaix?
Tinc idees al cap.
Al cap, eh?
Al calaix no hi ha res.
O sigui,
res.
Que si et mores no trobarem res als calaixos, com hem trobat un llibre per allà amb el Vázquez Montalbán.
No trobareu, almenys els meus calaixos, que no hi hagi algun calaix por ahí, però els meus calaixos no trobareu res, no. Tinc, per sort, aquesta continuïtat de poder fer les coses a poc i com vols fer-les, i de tot allò que no entra en el llibre és sacrificat, això em va molt bé, perquè no tinc la temptació dels calaixos, que és una temptació i és un perill, a vegades que no tinguis una crisi i que vagis a buscar rampoines.
Hem parlat poc del llibre, he dit que el llibre... Només puc dir una cosa d'aquest llibre. És el llibre més venut per algun motiu. No sempre els més venuts són els que tenen algun motiu. Aquest sí. És un llibre magnífic. És que passa una mica com tots els grans llibres que s'han de tenir col·leccionats. Jo me'ls guardo tots, els del Sergi Pàmies, i encara estic pendent del pròxim, però hauré d'esperar 4 o 5 anys perquè
sí.
valen...
Sí, sóc
perquè
valent.
Això també vas... Tens data, també, o no?
No.
Sí,
això va sortint.
Que d'aquí un any pugui sortir?
Un any no, però 3 sí. Sí. És a dir, no hi ha un criteri. Normalment, en els últims anys, són 4 o 5 anys.
Has llegit? T'han passat el llibre nou del llibre trobat del Vázquez Montalbán?
No, m'han dit que hi ha una presentació aquest mes. I que
tens ganes de llegir-lo?
Sí, home, que el publicarà l'Ernest Folk, i això és l'únic que sé, i que és una novel·la, seria com una primera novel·la. És a dir, no és que hagin trobat un llibre enmig de l'obra, sinó que seria l'equivalent a la primera novel·la. I per tant serà curiós de llegir, i tant. Tot el que fa el Vázquez Montalbán m'interessa.
M'agrada molt el títol, eh? A les dues seran les tres, perquè passa una mica com el dibuix, que cadascú l'interpreta a la seva manera.
Sí. Hi ha una explicació després en l'interior. Però sí, és un títol...
D'aquí
són aquestes frases... No, aquest és...
Teu, original teu.
És popular, perquè són frases populars, no són de ningú. Després he sapigut que el Rodrigo Cortés té un llibre d'aforismes que es diu A les tres són les dos.
Sèrio?
Sí. Però ho he sapigut que ja
el Rodrigo Cortés, que també va ser director de cinema, eh?
Sí, que té un llibre com de tuits, que va fer un recull de tuits i d'aforismes, i es diu a les tres són les dos. I vaig pensar, bueno, millor que no hagi sigut exactament el mateix. I així entre els dos cobrim tot el fus horari.
El 28 d'octubre...
A les 3 seran les dues.
A les 3 seran les dues. No, que no és el títol ben bé del... Però, bueno, ens en recordarem del llibre de la
no,
Sensi Pàmia.
No, sóc tan vanitós que penso que arribaré a la primavera.
Efectivament, com a número 1. Efectivament. A les 2 seran les 3. Una altra nova meravella del Sergi Pàmies. Felicitats, Sergi.
Moltes gràcies, Jordi.
Reconcentrat. RAC més
1. Aquest divendres l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A un quart de nou, Olympiacos-Barça. Els de Roger Grimau afronten el primer desplaçament de la competició en una pista hostil. Seguiu el partit en directe a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres, l'Olympiacos-Barça d'Eurolliga a RAC més 1.
RAC més 1.
Tots som més 1.
Patrotifutti, patrotifutti, patrotifutti.
RAC1 Central.
Aquí això recula la competència amb els Òscars i companyia.
Va, que avui a la competència també hem de parlar de fruita.
Va, sabíeu que... Perdona, és que has tocat el meu tema d'ara.
Quin tema?
Sabíeu que el tomàquet és una fruita?
Bueno, no comencis, Jean-Paul, ja
no,
està.
No tinc dispòs, que ara és moment d'afrontar-ho. El tomàquet és una fruita. No ho sabies, tu, oi? Quanta gent del públic sabia que el tomàquet és una fruita? Ningú.
Quina reacció demanaves, també?
Vaja, vaja.
No sé exactament.
Sembla ser que Pitàgores no tenia ni puta idea de botànica.
Molt bé.
Vosaltres us pensàveu que era una hortalissa, oi? Doncs teniu por de la veritat. Doncs pues no. Una fruita és la part de la planta que conté llavors.
Bueno, Jean-Paul...
Saps les boletes que se t'enganxen entre les dents quan menges tomàquet
sí.
i les tens prou separades com perquè t'entri una llavor,
sí.
però no prou juntes com perquè en surti?
Sí.
Doncs són llavors.
Però...
Ergo, el tomàquet, com que hi ha Pitàgores, parlo
en llatí. Dius ergo.
Ergo, el tomàquet és una fruita. Botànicament parlant, botànicament parlant, és una fruita.
Molt interessant. Alguna cosa més?
M'agrada que facis aquesta pregunta, perquè casualment tinc preparat un monogràfic que es titula... Coses de llavors. Coses de llavors. Els tomàquets són com flors.
No, perdona.
Però farcides per ratllar, millor fregar el pa que no per ratllar, que és d'espanyol.
Yeah.
Bueno, no us vull parlar de llavors, sinó de tomàquets, però no trobo rimes amb la paraula tomàquets i he fet flors amb llavors.
Molt bé.
Sabíeu que el tomàquet és l'única paraula en català que només traient-li l'accent passa a ser el seu propi diminutiu? Tomàquet, tomàquet. És perquè li has tret l'accent i l'has col·locat, l'has mogut a la dreta, no?
Hòstia, però quanta estona has estat preparant això?
És el meu...
Quant temps has invertit en aquesta secció?
Dies.
Sí, és una cosa, també dic que és l'única paraula català que el més traient l'accent es converteix en el diminutiu, que és l'única que se t'ha acudit, vull dir, potser n'hi ha alguna més, però no, les has mirat totes?
Sí, però jo ara no sabria dir-li una altra, eh? De moment té raó.
De moment té raó, perquè som més o menys tenim el mateix nivell lingüístic que ell, diria.
Porro!
Què?
Porró!
Però no és el seu propi diminutiu.
No entès la dinàmica del joc.
Sembla que algú no s'ha atrevit. Algú no s'ha atrevit a fer-ho amb la seva pròpia veu, això, eh?
No entès la diàmica del joc, això passa. Em passa amb saber-hi ganar, també. No sé.
Però és molt fàcil.
No sé com funciona.
Funciona que no tinguis família i puguis estar 6 mesos amb aquell home allà. Doncs
sabíeu que el tomàquet també se'l coneix amb els noms de tomaca, tomata, tomàtiga, tomàtec i tomàtic?
Molt bé, sí. Tomàtic és una variant de tomàtec.
I tomàtic és també un nom propi. Tu te'n recordes el del tomàtic, del Super 3, que resolia consultes dels nens?
Sí.
Doncs un nen, que no diré qui sóc,
I que
es feia dir Miki.
Es feia dir Miki, eh?
Va demanar-li un dia, fa molts anys, al Tomàtic, li va demanar això.
Em dic Miki. El meu número de súper és el 3, 4, 5, 5, 3. M'agradaria veure un...
Ai, les criatures,
Quan a TV3 se podien dir...
Números.
Sí, quan es podien dir números.
No estendre la curiositat dels nens?
Sí.
A mi encara madura la curiositat. No perquè no hagi vist una dona despullada, sinó perquè tots tenim un nen interior cis-heterosexual que vol veure noies despullades. En un moment donat, sempre estàs jutjant-me. Però mira que li va respondre automàtic.
Super! Te n'ensenyaré no una, no! Un munt i tota la seva parentela!
Bueno, doncs endavant, automàtic defensor de... anava en contra de lo políticament correcte, no? És una resposta molt poc d'aliat per part del Tomàtic, també.
Bueno, hem de veure, també, era una conya... I
era una conya, el que es deia després no era una noia despullada, bàsicament.
Tomate!
Un moment, sí, un moment.
Tomate!
Tomate, sí.
Aquí, a Vilanova de la Franja, n'hi diem tomate.
Salvador, te'l va jo...
Tomàtiga.
Bon dia i bona hora, també, eh?
Que no parlareu del robot? Per collir la fruita o què?
Ah, sí.
El robot valencianer.
Sí, ara parlarem.
Això sí que intel·ligència artificial, un robot que l'han batejat com Ramonet.
Sí.
No el coneixeu o no? Ramonet, collons, i no és broma.
No, no és broma.
Ojo,
L'Institut Tecnològic d'Alimentació del País Valencià ha desenvolupat un robot que recull fruita de terra.
Lo Ramonet, se diu.
Sí.
Ramonet.
Sí, que se diu. Sí, Ramonet.
Pues dis-ho.
No sigui pesat, hòstia, que ja ho sé, ho ha dit 20 vegades que es diu Ramonet.
Collons, però tu no ho has dit, encara.
Bueno, ho acabo de dir dos cops.
Ramonet,
perdona, Noel.
Sí, si diu un cop més potser se li apareix al mirall, però bé, entre robots d'aquest tipus es vol aprofitar els 30 milions de tones de fruita que cada any es malmeten a terra als camps europeus.
Se malmeten. Sort de Don Simón,
sí, bueno,
que cullen les taronges de l'able directament, sí, i fan zumo.
Sí.
Fixa't tu, eh?
Moltes gràcies.
Ves als armacens,
sí,
i pregunta quina és la fruita que posen al zumo.
El suc de taronja.
Normalment no és precisament acabada de collir de l'albre.
Bueno, però sí que ho defensen, si més no a la publicitat.
Sí, home,
no sé, no vull entrar jo en aquesta mena de polèmica.
No, pregunta
als
pagesos. La fruita que envien a Pazubo.
Sí, doncs, bueno, i la carn de la salsitxa?
Ramonet se diu, eh?
Sí, Ramonet se diu.
Sí, per recollir la fruita de terra, el Ramonet, el robot, funciona amb intel·ligència artificial i compta amb càmeres 2D i 3D.
Mira,
té nom. Mira. Se diu Ramonet, que no ho ha dit.
Sí, que ho ha dit 33 vegades.
El meu podòleg també se'n diu Ramonet de Cal Coix.
Ah, sí?
Lo Ramonet de Cal Coixet.
Sí.
Tot i que li podríem dir lo Ramonet de Cal Roquefort, perquè, escolta, camina pel poble, eh? Sí. En zapatilles d'estes que en diem silenciós.
Sí.
D'estes que no tanque tot lo peu.
No, que...
Los peus li foten una olor de formatge. L'altre dia li vaig recomanar un vi pa maridar. Fixa't tu.
Això és Reconcentrat.
Ja tenim per aquí mossèn Nin. Què tal, mossèn?
Ha vingut.
He vingut tard avui.
Amb una maraca.
He vingut amb una maraca, perquè avui és especial. I com que estic com una maraca, avui he portat les maraques i tot.
La maraca del matxin.
Rombos.
Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. L'embalat del dia lliure.
Clar, és que a veure, el ritme.
Ahí está.
Una mica més...
Ojo la sandunguera, eh?
Ah.
Muy bien. Qué golpe de muñeca, Mireia Garruera. Molt bé.
Va, molt
com
bé.
Està, mossèn Nin? Avui farem la primera part...
Sí.
...d'una cosa que vinc molt engorilat, perquè ara parlarem... aquesta setmana s'ha publicat...
Santa Maria del Mar.
...unes dades, posa'm, xiquitín, posa'm... S'han publicat unes dades que la música als Estats Units...
Sí.
...el més del 65... del 65% es fa... i es consumeix en espanyol.
Ah, sí?
Per artistes i autors lo que... Ara parlarem de latinos, el que deien els americans.
Canten en anglès?
No! Canten en espanyol, són d'ascendència latinoamericana, i tot això ha fet canviar la indústria des de fa uns anys. Les seus van passar de les grans multinacionals de Nova York a Los Angeles, a Califòrnia, i ara estan a Miami. Qui viu a Miami... Pues des de Rosalía, Shakira, bla... No cal que continuem fent això. Avui, amigues, aquí estem, al Via Lliure, amb el madurito més guapo de RAC1. Ara que no hi és l'Albert Om, ho dic per mi, Xavi, no per tu.
Vale.
Sientes, sientes, amb el locutor més alt i fort. I en la veu que ja tenen els catàlegs de clíniques de fecundació.
Escolta.
No, en sèrio, Xavi, mira, ja no van ni dos ni tres, sinó vàries de les meves amigues. Ojo!
totes les franges d'edat, dels 25-28 fins als 86.
Carai, Xavi, quina franja 86. Més gran.
Deixa'm acabar, que em deien coses com aquesta, sí, que m'ha autoritzat la meva amiga Anna de Sant Feliu de Llobregat a llegir aquest WhatsApp que em va enviar.
T'ha enviat un WhatsApp
el diumenge,
l'Anna de Sant Feliu.
Anna de Sant Feliu, el diumenge de la setmana passada. És que el Xavi, quan habla así despacio i t'explica... Ara, cony!
Perdó.
I t'explica así les coses pegadito al micro... me retumba por dentro. Es un locutor que gusta mucho en casa. Tanto lo tiene mi madre puesto en la cocina, como yo mientras me ducho, o mi hermana en su cuarto. Además, es tan alto y fuerte, pero también se le ve mullidito, abrazable.
Caray.
El peluche gigante que queremos todas un domingo en el sofá de casa. Que claro, al final acabas haciéndole el perrito y
no puc
continuar llegint.
No.
Jo crec que aquest WhatsApp serà el text de presentació que es llegirà aquest any quan et presentin a recollir l'Ondas.
No,
perquè aquest any sí, amigues, es donarà a l'Ondas. Avui parlarem i ballarem ritmes llatins, que aquesta setmana ens hem enterat d'aquest estudi del 65% de la música que s'escolta als Estats Units ja és en espanyol i d'autors llatins. Les dades són esfereïdores. Ja portem més de dues dècades que els millors productors tenen seu a Miami, són latinos, tota aquesta eclosió del tema urbano, los ritmos latinos, ha tornat a fotre una revifada aquest estiu que ha sigut impressionant. Lo més escoltat a plataformes, i quan dic a plataformes ja no només em refereixo a Spotify i tal. Què s'escolta a TikTok, què s'escolta als shorts de YouTube, què s'escolta a les stories. Aquí està el tràfic, aquí està la xitxa gorda, d'on els artistes i els autors agafen els royalties. Ara ja les discogràfiques multinacionals no donen dades de venda de discos, perquè què més me da quantes persones han ido a la FNAC a comprar el vinilo?
Ara és tot de reproduccions.
Va, seran 10, no? Clar, però et fots a Spotify, 200.000.
El TikTok es fa famós.
Hay más reproducciones de Rosalía que muerto del comunismo. Imagina't. Va, comencem amb aquestes sonoritats que venen de Sud-amèrica i més concretament ara des de Mèxic. De l'absolut underground a ser una estrella internacional. De fer cançons per encàrrec a narcotraficants, ojo, ara en parlarem de narcocorridos, a revitalitzar tot un gènere, els descorridos, que ja es mencionava Don Miguel de Cervantes Saavedra, el xaval que va fer el Quixot, ja es mencionava. Aquest ha sigut, en xifres, la cançó de l'estiu. Donem la benvinguda a l'embalat del Via Lliure a Hassan Emilio Cavande, la hija, més conegut com a Peso Pluma, argent mexicà, i a Eslabón Armado amb aquesta fantàstica Ella Baila Sola.
Esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Ella sabe que está buena, que todos andan mirándola, cómo baila. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero, solo tentación. Le dije,
família. Però aquest com es diu? Peso Pluma, eh?
Aquest és Peso Pluma. És
que ho està patant molt fort, aquest
molt,
home.
Molt fort. Aquest és un xaval que jo vaig veure fa molt, molt, molt de temps a través d'aquestes comunitats de trap i reggaetoneros que hi ha pels puestos. És un tio que porta un mullet, porta aquest pentinat de mullet.
Sí.
Té una estètica molt rara, s'assembla una miqueta físicament a Young Beef, el raper aquest tan famós dels Pure Gang, no? I bueno, i aquest tio va començar a tocar la guitarra pel seu avi i tal, que feien corridos, no? Feia narcocorridos, és a dir, la gent que trafica a Mèxic, ja el que sabem el què, encarreguen cançons d'artistes, sí, i fan aquesta... Li encarregaven cançons...
Bueno, de fet, els narcocorridos, bàsicament, són homenatges, no?
Sí, 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 són homenatges,
bandes,
no? Efectivament, i va treure aquest i altres temes que ha anat traient, i escolta, hi ha el tros aquest de "Ella està bien buena" i tal, tot això, és el tros més escoltat a TikTok i als shorts de YouTube aquest any. La cançó té 3 o 4 mesos i les xifres són espectaculars. Aquest estiu posaves qualsevol story de qualsevol dalt i et saltava aquesta i totes les que vindran ara. Perquè, amics, està sonant Eslabón Armado i Peso Pluma, imagineu-vos l'impacte. O sigui, un rapero, tio, amb uns mariatges.
Sí, sí, sí,
aquí
fort,
no hi ha electrònica.
És fort,
És guitarrón, bajo, aquell guitarrón gran argentí, mexicà.
Sí.
Perdoneu-me els mexicans que he dit argentí. No em paleu, ara, per l'amor de Déu, manitos, no. Perdonadme. Aquest tema, podem aquí...
És que no té ni un gram d'electrònica.
No!
A veure, puja.
Impacte.
I això es balla d'una manera molt particular, també. Fixeu-vos com balla Peso Pluma al d'allò. Ballen una miqueta com fent el entre que voy a caballo, yeje, güey, tiene espejos en su casa, pues ahí nos vemos,
hosti, que fort,
saps?
Eh?
I, pues, és meravellós.
I això és el que ho peta, ara.
Això, ho ha patat aquest estiu, però podem dir que aquest tema ha sigut el patró de la viralització internacional dels neocorridos, no? Una barreja de música urbana contemporània, folk mexicà i produccions que s'aprofiten fins i tot a la música dents, no? Avui hi ha gràcia i gràcies a aquest bordegàs, el Peso Pluma, que es fuma uns mantolats del tapany de Pau Gasol, cuidado con los shorts que vemos por ahí, porque te puedes hasta marear, ¿eh? Podem escoltar corridos en tots els idiomes, ojo, fins i tot en coreà. He vist corridos en coreà, que claro, después te lo ponen el teletérico debajo, com diu Monava, ponme el teletérico debajo que no te entiendo, ¿eh? I coses d'aquestes.
Sí, coreans cantant corridos.
Corridos, que dius... On hem arribat, per l'amor de Déu? Què fa el Kim Jong-un aquest cantant? No.
És bona, m'agrada.
Després pujaré, i sempre vestit de manito mexicano, con el sombrero, diu, estàs ahí con pitjor encant, nen, relájate. Amics, la millor versió d'aquests neocorridos la tenim a casa. Sí, senyor, Xavier Cartanyà i Pep Velasco han fet aquest fantàstic tema anomenat Aurora, per mi, la millor producció catalana de l'any. Amics, hi ha vida més enllà dels tiets. Donem la benvinguda als Figaflowers.
Aurora, hey! Mal ve que venir, això acabarà com el rosari, crec que m'enamora amb els arrocs. I Aurora, com acabaràs, amb un loro que toca calvari, fent la mar com un safari, i ja no cal, ja ho he superat. Potser podríem connectar, em semblava tan interessant. I mai ja sabrà tanta cosa per investigar, si l'un altre dia t'ha donat. Així serà.
Què? Sí que és veritat, eh?
Sona molt
el
bé.
El guitarrón aquest que deies.
El guitarrón, i eixa i tal.
Trompeteta.
I clar, i escoltar a catalans, que la cançó crec que parlem també, que estem fent una calçotada.
Pues és un corrido català, això.
És un corrido que el primer... Jo crec que... No, home, igual no és el primer ara.
No, segur que no.
Però escolta, això està molt ben parit i sona molt, molt bé. Com
grans Figaflowers.
Com sempre teniu la playlist del programa, ara després la penjarem, i com sempre recomano que escolteu aquestes cançons amb auriculars, sisplau. Mm-hmm. Estan molt ben produïdes, hi ha uns matisos de baixos que...
Autotune, entren. Eh?
Autotune, sí, també.
Sí, un senyor cantant amb autotune, amb guitarres mexicanes, sí. I so de corrido.
I fet aquí a Sant Pau de Palautordera, eh? Ojo, sí, sí, eh? Sí. Va, i ara anem amb el Moll de l'Os. La també revitalització d'un gènere que va associat indissolublement al ball i al sexe. I ara m'apropo ja al micro. Bon, Xavi, faig
a veure
tu, eh? Què tal?
Que bo.
Estàs sola? Estàs... Què vull? Vols realment que te...
No, digui.
Bueno, la bachata, de la República Dominicana...
Tu estàs enamorat del tema de la bachata.
Jo ara explicaré per què, perquè jo...
Perquè et veig fa molts dies movent el ritmet de la bachata.
I vull dir que ni m'he separat, ni m'he comprat una moto de gran cilindrada i salgo los domingos por la rebasada, y lunes, miércoles y viernes voy al Palacio de la Salsa con mi amiga Desi... ¡No! Ara explicaré per què. La bachata neix a República Dominicana, etimològicament, ve d'una expressió africana que significa literalment juerga, jolgorio i parranda.
Caramba.
Tot, eh? Aquesta sonoritat i aquest ball va sorgir als bordells de Santo Domingo als anys 40, sí senyor, del segle passat. Es diu que la bachata és música de amargue. De amargue. Per què? Per dues coses. Perquè relata sempre episodis amargs de l'amor, gelos, infidelitats, relacions a 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ara parlarem de les relacions a 8 a temes de la bachata, que dius, que tengo que coger su turno quan arribi a la porta de casa o algo. Vamos a organizarnos, eh? Doncs bé, amigues, ha vingut l'amic Elmer Figueroa Arce, a casa el coneixereu per Chayanne.
Home!
Jo a casa li diem Elmer. Elmer, a taula.
Chayanne es diu Elmer.
Elmer Figueroa Arce. Chayanne i fot aquest número 1. Això és el que més reproduït, atenció, a Instagram, a les stories d'Instagram aquest estiu. I canviant-li la temàtica i dedicant-li la cançó a la seva dona, amb la qual porten, jo crec que ja porten 250, hicieron la comunión juntos. Perquè d'això tracta la bachata. Aquesta és la rara avis que Chayanne ha agafat una cosa de bordells d'allò i li ha dit a la seva dona, no tia, es que tú eres mi bachata, porque nos conocimos bailando bachata y tal. Amigas, atents a la lletra. Això és un allò a les dones amb les quals compartim molt més que llit. Amigues, ens pugem les malles cap amunt, ben amunt, ben amunt, ben amunt, com Julián Muñoz Cachuli, apaguem els fogons perquè ja en tenim prou amb el forn que portem a dins. Amiga, no estàs sola, estàs amb l'Òscar Nin i Chayanne a l'embalat del Via Lliure. Endavant.
La mía, que puedo verte al despertarme cada día, que cuando viajo se me da por extrañarte, tengo en mi cartera tu fotografía, no sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel, somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos, subimos, bajamos,
Elmer.
Què m'estàs dient? Bailando Bachata, tema del 2023, dedicat a la seva dona. La seva dona és la Rosa que surt al vídeo, la senyora estupenda, i és aquest amor. A mi, quan et diuen això que hem vist, que portaven els pares i els iaios, tu retratito lo llevo en la cartera? Hòstia, qui portem ara la foto de...
Tenint el mòbil,
No, tenint el mòbil al WhatsApp, que m'envien fototites i foto d'allò, perquè quiero tener tu retratito en la cartera.
Faltis,
tu portes fototites?
No, prou. Fototites, no, prou.
Amigues, ja tenim el forn preescalfat i ara ja anem a introduir la safata fins al fons.
Va, home, per favor.
Han fundat els leggings de Polibiel de Calcedònia. Posa't unes sabates de taló de 28 centímetres, d'aquelles que t'has de prendre una bidorabina per no barrejar-te a cada pas que dones, eh? I deixa't endur. Arramba't a mi com si fossis una dinamo que farem una mica de ventosa.
Avui...
Prou, silenci!
Prou.
No hagan oles! No hagan oles! Puc veure els teus ulls, el brillo que tenia Úrsula von der Hander Klandermeyer mentre passejava en Pedro Sánchez per l'Alhambra. Traiem les Zodiacs, les catiusques Hunter, perquè ve un tsunami d'amor. Amigues, aiguamolls de l'Empordà ara mateix a totes les llases. Ah, que soni Manuel Turizo, que soni la bachata.
Pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré. No sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones con la América.
perdona?
Aquest
per
és,
la gent que no, no,
aquest
no
és Manuel Turizo, ja.
Manuel Turizo.
Ara mateix hi ha guamolls, perquè... perdona'm, ara ho parlem a micro tancat. Això és Antonio Machín. La bachata és un bolero, però sense maraca. Hem substituït la maraca per... Ara diré... crec que es diu guira, aquell instrument que és com un ratllador de queso que fa... Sí, el cencerro, que tant guiarà la nostra amiga Clara Bonissa. Clan, clan, clan. El bolero... és la bachata melòdica, mm-hmm, un bolero rapidet i ballat. De fet, tots estos reggaetoneros, tota aquesta gent que ara diem, ui, és que les nenes són urban i tal, escolteu, això ja ho feia la iaia amb Antonio Machín. El que passa és que estem al 2023 i ara aquests burdegassos no van en trajo, van amb xandall,
sí, sí,
i fumen mentolaos i van con patinet,
amb cadenes
i van con la camiseta del PSG, que si quiero i que tal, la petita 25, la grana 50 i bueno, sí, sí, i totes aquestes, però és això, és el cantante melòdico latino de tota la vida del 1940, el tenim al segle XXI amb els reggaetoneros i bachateros. I, amics, aquest
perquè tema... aquest nano, Manuel Turizo, és molt jove, no?
Aquest,
mira, jo... 23, mira, em diuen 23 anys.
23 anys. Bueno, és
de
que,
Colòmbia. Veus,
porten aquelles barbes perfiladetes, Xavi, no contigo.
Nascut al 2000, és
que clar.
Clar.
No, no,
és que clar.
No,
però, Turi, jo estic segur que ara moltes mares que s'estan escoltant que diuen, hòstia, però pues, això l'he escoltat al mòbil de la meva filla. De, a veure, deixa'm escoltar la lletra i dius, és per aquest senyor? Està dient unas cosas que...
Mira.
Ahí estamos. Qué bonito es eso. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, para que, claro, tú que ya ahora me has dejado y, claro, me voy a tomar 40 kilos de cosas por la nariz.
No, home, no, home,
sí, sí. No només ha revitalitzat el gènere, sinó que ha sigut el detonant de l'obertura de milers d'acadèmies, ojo, d'allò que anomenem balls de saló, especialitzades en bachata. Fa 10 anys que als Estats Units tu vols apuntar-te a Brooklyn a una acadèmia de bachata,
sí,
i abans et faran soci del Camp Nou.
Ah, sí?
Sí,
no,
sí, no, hi ha cua. A l'estat espanyol tenim una de les millors acadèmies online, ojo, i dic online, de bachata, regentada per la Desi i el Demi, que estan a Madrid. He compartit força vídeos de la Desi al meu Twitter, i per mi ella és la senyora que millor balla bachata d'Europa.
Sí?
La Desi, jo, hombre, si veu al meu Twitter... veieu una senyora que és morena, que balla amb un senyor que és molt alt,
sí,
que se li veu aquí la pista d'aterritatge, el senyor molt alt, ballen molt bé, i vaig buscar informació i tenen una acadèmia de bachata, i gràcies a la Desi em, sí, vaig enterar que hi ha diferents estils de bachata, bachata clàssica i tal, i també hi ha la bachata urban i footwork, que està associada al house. És que clar, tot com sempre, d'on són aquesta gent? Puerto Rico. Clar. Què expliquem sempre de la música de ball del segle XX en aquest país? Que gràcies a los puertorriqueños tenemos el clubbing, el house, el techno i tot això. Doncs pues estem parlant d'això. És fantàstic com hi ha...
Però fas classes de bachata?
Sí, online. No, no, ojalá fes que me ponga dictaos la Jessy, o que me pregunte la taula del 7. Que endavant i que vulgui.
Però tu balles llavors...
Però és que estàs així, jo he fet una cosa a terra de... Oh, tinc una habitació que no ves, puc entrar jo.
Ah.
Us he de dir. És que, ah, és com la del Silenci dels Corderos, però no tinc un forat a terra.
Perquè vius en un palau, que tinguis una habitació, bueno, exclusiva, jo, per
jo,
tu.
Bueno, jo tinc la casa com Mariah Carey, jo he d'agafar un carrito de golf per anar al mater. I bueno, pues no, fem allò, com es diu en català? La xarranca, hi ha els quatre quadradets a terra. La bachata són 6 passos, és delante, detrás, izquierda, derecha, mueve las caderas, saca el culo en pompa, arrámbate, a la ventosa, el perrito,
prou,
i l'últim ja és, per favor, tira-me-lo todo fuera.
Saps què m'has recordat, ara, però, que una de les últimes cançons de... Crec que l'última que va treure els Amics de les Arts, sí, és la bachata.
Sí, és que estem parlant d'això, perquè si t'hi fixes, les tendències ara no les marca el mercat anglosaxó.
No sé si la podeu buscar i comprovarem,
sí,
ara,
no,
si
no,
el so era una bachata.
Les tendències, hem tornat una mica a principis dels 90, finals dels 80, que es van començar a introduir, home, jo me'n recordo el primer dia que vaig escoltar a Juan Luis Guerra i 440, mm-hmm, que ara t'han tocat el Primavera Sound i tot això, etc. Home, jo va ser l'any 82, con el Naranjito pa allà, que si la bilirrubina i tot, allò era el primer cop que veiem allò, no? I era fantàstic. Bueno, ha sonat Manuel Turizo, i però saps el que passa? Ens hem de remuntar 21 anys enrere, perquè...
Espera, abans que anem 20 anys enrere. Aquesta és la cançó dels Amics de les Arts, a veure?
Tira-me-la. Tothom es separa i ningú vota. Es que ya me he levantado y venga, para adelante, para atrás.
Bachata en català.
És una miqueta barrejadet, eh? Hi ha una mica de cosa, però mira, mira quin ritme llatí que hi ha darrere, eh?
Ja està, Xavi, fent mal perrito, eh?
Baja, bájate. Sis passos, no?
Sí, para adelante, para atrás. Home,
llavors dos no els entenc.
Després estan les voltetes. Després m'aixecaré, la faré. Ui, farem les voltetes, un tibàs, tal, eh? Va. I això, escolta.
Però deies que ens hem de remuntar quan?
21 anys enrere, perquè és aleshores quan va començar tot. Amics, des del Bronx, i com passa amb la música house, americans de naixement, insisteixo, americans de naixement, però amb ascendència porto-riquenya, posen la pica en flandès. Nanos, aquest va ser el tema més escoltat de 2002. Viuen els seus autors d'aquest tema, quasi en exclusiva, i això va ser la porta d'entrada per a molt jovent de l'època a tot el món a la bachata. Donem la benvinguda al gran Romeo Santos i a la seva banda de cosins, germans, amics i saludats. Amigues totes que teniu el cul com el Palau Sant Jordi, de gran i de confortable. Demostreu a les vostres filles, mini regatoneres, que la mama fa 21 anys ja rebenava pels puestos. Aferra't a mi, amiga, i els aventura amb aquest fantàstic Obsesión. Estuve caquetizada. M'encanta aquest tema d'aventura.
Escolta, de veritat, jo recordo perfectament, sí. perquè tots tenim una edat d'una certa joventut, sí. I no vaig entendre...
Tu et quedaves a la barra, no?
No vaig entendre què estava passant.
Perdona.
Ja, o sigui, vaig acabar fins a dalt de l'obsessió aquesta.
Perquè...
No és amor. No,
I a més era
obsessió.
I era l'època...
Mira, un altre cop, torna-hi.
El passatge.
Si quieres callar.
Ara ve el passatge amb ella, que era, coincideix amb l'època de què lleva de politono, obsesión de aventura, idea. No puede ser.
Hosti, politono.
El politono, obsesión.
Canviaves un SMS perquè t'enviessin un so
ara
infecta al mòbil.
Un saludo a totes les amigues que aún consulten el teletexto, se bajan politonos, i llaman al 905 a ver si està rapel aún. Amics, avui, jo crec que avui tancarem, deixem la segona part, va, i anem tanquem amb això. Si hem d'otorgar el títol d'ambaixador universal de la República Dominicana, no cal marejar gaire la perdiu. Des de finals dels 80 i sobretot a principis dels 90, aquest senyor va ser el responsable de Tòquio a Manlleu, de São Paulo al Kremlin, veiessin això a embalats, discoteques i a casa. Una de les cançons que més van sonar a la radiofórmula espanyola, catalana i mundial de l'època. Un músic, autor, intèrpret descomunal. Ara sí, ens posem aquella minifaldilla amb pliegues, amb farbalans, una blanqueta. Aquella minifaldilla farbalans. Que a l'època, Mireia, corregeix-me.
Plecs i farbalans, no sé si...
Bueno, sí, ja m'enteneu.
Les dues coses.
És aquella que...
En excés, no?
Aquella minifaldilla que a l'època era, Mireia, considerada com un cinturó ample. I que si et posava...
No.
I que et posaves a l'ascensor de casa als pares perquè no podies sortir de la casa familiar amb allò arran de gespa. No. Home, per favor!
No.
I veiem amb el rei de les batxates, els merengues i els boleros. Embogim i movem molt ràpid els malucs amb la Mireia Garrolera, ara mateix a l'estudi, amb Juan Luis Guerra i els 440. A l'Americanment de Montornès del Vallès, a la Júlia de les Cases d'Alcanà, a la Marta del Port de la Selva i a totes les amigues sandungueres que nos escuchan. Veiem amb la bilirrubina.
Quisiera ser un pez.
Amiga. Rovira. No, ha sido la Beli Rovira.
Son... M'has destrampat.
Son...
Exacte.
No, no. Mossèn. Son...
Ara dubtàvem.
Què ha passat?
Mi burbuja de amor. Ja podeu sacar la Hunter i la Zodia, que nos vamos a ir ja pa casa, eh?
Ai, senyor. La cançó d'abans o després del disc, no?
Sí.
Hi havia la Beli Rovira.
Està la Beli Rovira. Hi ha moltes a Juli Serra.
Aquesta me la veu, eh? Mossèn, aquesta me la veu. La
que volies, la Beli Rovira. Sí, volies la Beli Rovira. Que has ballat gaire, la Beli Rovira.
Sí, una mica, una mica.
Sí que fa pinta, eh?
Quan diu una mica...
Una mica.
És que ha desgastat pistes...
No, home. I zapatos.
Correcte, aquí, aquí, ara t'escolto.
Una cosa sobre el tema aquest, que no oblideu que... A veure... Ara, que no oblideu que el Blai... O sigui, té una llarga trajectòria de balladín
sí, sí.
I de...
Sí, això, sí, sí. Home,
a les gran, discoteques gran. I als càmpings.
Sí, els càmpings, sí, també, també.
Jo això, un dia haurem de tocar el tema discoteques a càmpings.
Oi, oi.
És que jo pronuncio discoteques a càmping i mentre sorra per tots els orificis.
Va, tanquem l'embalat, va.
Reconcentrar.